Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 9:26 minuts. Hola, Boyan, bon dia i moltes
bon
gràcies.
Estàvem
parlant de coses. Ara parlem d'algunes de les coses que estàvem parlant aquí, ara, micròfon tancat. Sisplau, granollers, aplaudiu el Boyan, tu, que ara que s'ha... Ah, clar. Ah. Com a... Ahir va anunciar que retirava. T'has alliberat?
Sí, bueno, fa temps que em vaig alliberar quan realment vaig començar a entendre de que el sentiment que tenia començava a ser una realitat.
Quan va ser això?
Bueno, són decisions que no són immediates. Et diria que probablement quan vaig tornar d'Estats Units se'm va començar a despertar una mica, no?, aquesta sensació. El que passa és que em va arribar una oportunitat professional i també a nivell d'experiència personal, com era el repte d'anar a Japó, que em feia molta il·lusió i al tornar de Japó ho tenia molt clar.
Normalment, quan se li pregunta a un futbolista si està alliberat després de la retirada, l'endemà no diu, bueno, encara ho estic madurant, tu dius que sí, que estàs alliberat, perquè realment tu t'ho has passat molt bé jugant a futbol en alguns moments, però també ho has passat molt malament.
Sí. Bueno, jo crec que com tots, no? Amb tot el que fem a la vida, doncs hi ha moments realment agradables i moments que els patim. I si algo he après i si algo estic orgullós, no?, a dia d'avui, el dia després d'anunciar el final de l'etapa de jugador de futbol, és tots aquests moments que m'han fet patir, lo productiu que han sigut i la felicitat que m'han aportat una vegada els he superat.
T'has cansat de ser futbolista? T'han fet cansar de ser futbolista?
No, jo crec que no he deixat que arribi aquest moment. No he permès que el Boyan que va començar a córrer darrere una pilota amb 4 anys, aquella il·lusió, aquella passió, s'esgotés, no? ni que el cansés. Va ser un moment en el que jo, diguéssim, estava satisfet professionalment, estava satisfet personalment i se'm començava a despertar una altra il·lusió, que era de començar un nou camí, i per això vaig prendre la decisió d'acabar amb bona sensació.
Et vam posar massa pressió quan tenies 16 anys i em van fer debutar amb el primer equip del Barça? Entre tots, eh?
Bueno, és...
Quan dic entre tots vull dir mitjans de comunicació, el nou Messi, el Messi català, el Messi de Linyola, el propi club... Fer-te debutar amb 16 anys, amb el primer equip, amb un equip que diríem allò era la gàbia dels lleons de l'Àngel Cristo, amb el Ronaldinho, Eto'o, Deco i uns quants més, i fins i tot a la pròpia família de la voluntat de que tu triomfessis, no? És a dir, tota aquesta... Clar, tot això entra en un lloc molt petit, que es diu cervell, on tots... on ningú... És a dir, tots tenim molta facilitat per dir que anem... Si tenim mals de peus, que mira, avui tinc visita al podòleg, però molt poca gent diu que va al psicòleg per por a expressar que té problemes amb el cervell.
Sí, a veure, jo era conscient. Si d'algo era conscient era que tenia 16-17 anys i estava jugant al Barça, un dels millors clubs del món. Això és algo que l'exigència és màxima. I el valor que té representar l'escut del Barça sabem que és molt gran. El que no sabia era el que venia a continuació, no? Jo el que estava fent era disfrutar del futbol, disfrutar de realitzar un somni molt precoç que m'estava arribant, que professionalment estava preparat i que personalment va ser un aprenentatge molt ràpid el que vaig haver de fer.
Et vas sentir psicològicament sol?
No diria que em vaig sentir sol. O sigui, la meva família va estar al meu costat en tot moment. L'afició del Barça, a dia d'avui, em continua mostrant molt de carinyo i al seu moment va ser algo que em va ajudar molt una mica ahir dia, no? La figura de Frank Rijkaard, l'entrenador, que no només me va donar l'oportunitat, sinó que em va donar la continuïtat, va anar acompanyada de, del carinyo de l'afició que, bueno, que em va ajudar moltíssim.
Has tingut psicòlegs?
De tot tipus.
Magnífic. Te'n recordes el primer o primera i a quina edat va ser?
Sí, el futbol base. Futbol base. Sí, sí, devia tenir 14 anys o 13-14.
Per obligació o per què ho vau demanar?
Bueno, el futbol base, el meu pas va ser molt ràpid i quan realment començava a tenir importància, pues bueno, despertava... Jo soc fill únic, no sabia el que eren les enveges i les vaig, bueno, les vaig descobrir amb el futbol. I això pues, va ser per lo que... Vaig tenir també lesions de creixement i va ser pues, bueno, una situació en la que va anar assessorada per la meva mare. La meva mare ha estat bueno, molts anys fent psicoanàlisis, ha fet cursos, segueix a dia d'avui formant-se i des que era molt petit pues, l'assessorament no, al món de la psicologia pues, va anar lligat de la meva mare.
És a dir, als 14 anys tu vas a veure per primera vegada amb una psicòloga, un psicòleg, vaja, una psicòloga era?
Psicòloga, sí.
Psicòloga. Psicoanalista?
No, en aquell moment era psicòloga.
Després de la psicologia, això t'ha anat acompanyant? Aquella psicòloga et va anar acompanyant amb el pas dels anys?
No, quan vaig començar amb el primer equip vaig començar amb el psicoanàlisi.
Amb el psicoanàlisi?
Sí.
Per buscar què, exactament?
Bueno, en aquell moment no ho sabia. De fet, el psicoanàlisi és...
Aviam què trobes, no?
Ahir parlava no, amb el meu doctor i li deia, dic, clar, dic, els primers dies venia i el silenci de 10-15 minuts i jo estava allà i diem, bueno...
I ara què?
Ara què, no? Però realment, bueno, a mi m'ha ajudat molt.
Pots explicar a la gent que ara... Tu ara tens 32 anys, però en aquell moment en tenies... Quants anys tenies després amb el psicoanàlisi?
17.
17 anys, que és quan debutes amb el primer equip, dic, sí. No? Per què serveix el psicoanàlisi amb una persona com tu i què pot servir per una persona de 17 anys que ara ens està escoltant i que pot pensar que no li passa res, però que se sent malament, que hi ha vegades que no se sent bé, que els pares i la família no m'entén, que els meus amics no el vull parlar amb ells perquè precisament per això són els amics, però en canvi jo no els vull explicar.
Bueno, la meva situació vaig començar per, lògicament, bueno, per un procés d'ansietat que vaig tenir i el que em va ajudar al psicoanàlisi era entendre per mi mateix el motiu no? d'aquella situació que el meu cos estava reaccionant. Llavors et donen les eines no? per realment tu anar pues, a l'inici de, bueno, de lo que et va provocar aquella situació i que tu tinguis la suficientment capacitat per gestionar-ho.
Com a futbolista del Barça, amb els anys jo has après això, però si hi ha alguna pregunta que no vols respondre, per favor, només faltaria. Només faltaria perquè s'entén perfectament que hi ha coses que formen del part de l'àmbit de la privacitat. Però què has dit en tacs d'ansietat?
Sí.
Provocats per què?
Bueno, jo tenia 17 anys... Bueno, tenia 16 anys quan vaig fer la pretemporada amb el primer equip del Barça i era el Bojan de Linyola, de Mollerussa, que no el coneixien més enllà de la seva família i els seus amics. I vaig anar a jugar al Mundial Sub-17 amb la selecció espanyola, vaig estar un mes i poc a Corea i vaig tornar i no podia caminar per Barcelona. O sigui, aquell Bojan de Linyola...
No podies caminar per Barcelona?
Bueno, que el Bojan de Linyola s'havia convertit en un personatge públic. Mm-hmm. I no entenia, no?, el que estava passant. O sigui, jo estava jugant a futbol, estava continuant el meu somni, vaig començar a debutar amb el primer equip del Barça a Pamplona, 4-5 dies després vaig jugar al Camp Nou, vaig debutar a la Champions, i llavors, clar, tot allò estava generant moltes expectatives, estava generant molta admiració per part de l'afició del Barça.
Com et va sortir aquella ansietat? Com la vas descobrir, que la paties?
Bueno, els primers mesos no hi havia cap problema, diguéssim. Tot va començar bueno, un dia després d'un partit contra l'Osasuna al Camp Nou, que bueno, que l'arriba a casa. Ja abans del partit estava una mica... Jo li vaig dir al Ricard Pruna, li vaig dir que era el doctor del primer equip, li vaig dir, dic Ricard, dic, ostres, dic, no em trobo gaire bé, aquell dia jugava de titular al Camp Nou, tenia una mica de sensació de marejos i tal, vaig jugar al partit, bé, i a l'arribar a casa vaig tenir pues, bueno, un primer atac d'ansietat, que no sabia de què anava el tema, i a partir d'allí pues, bueno, va començar una fase, una etapa en la que bueno, va ser... sofrida, però a la vegada va ser d'un aprenentatge molt gran.
Et va ajudar?
Molt. Sí. Molt.
Recomanaries a la gent jove i no jove, que ara pugui dir que precisament això, que no se sent bé, que... Això, estem en una època sortint d'una pandèmia, com la del coronavirus, que molts ens pensem que no ha passat res, però quan surts de... quan tenen el temps que ens han tingut tancats a casa, surts al carrer com a llebrers, a córrer i a fer-ho tot, i tens una sensació permanent d'ansietat. Tu recomanaries que la gent és, per exemple, un psicoanalista?
Sí, de fet, jo crec que considero que el món de l'esport cada vegada s'està exterioritzant més, els clubs comencen a introduir, no?, més treball, que jo crec que és important a nivell grupal, no tant a nivell individual. O sigui, al final el treball individual ha de sortir d'un mateix, no?, i considero que ha de ser extern al propi club. Però sí que, bueno, que la gent, al final és un tema que jo l'estic exterioritzant ara i ho estic fent amb la valentia i amb la seguretat que no vaig tenir en aquell moment, no?, de fer-ho. I al final és algo que, bueno, que és normal, que ens passi als futbolistes, als esportistes i al ser humà.
Per què costa tant explicar a una persona que va al psicòleg? Cada vegada menys, és veritat, eh? Però per què costa tant dir-ho?
Bueno, igual és una manera de... Mostres... Jo crec que a ningú ens agrada mostrar les debilitats, no? Però jo al llarg dels anys és algo que per mi és... Jo considero algo que em dona molta confiança, mostrar les meves debilitats, perquè és algo que m'enforteix, és algo que em fica davant d'un repte i que em permet afrontar-ho i totes les adversitats que m'he trobat. No només amb el tema aquest, amb el procés aquest, sinó vaig tenir una lesió de creuat en un moment que estava molt bé. Com ho vaig afrontar, com ho vaig superar, doncs, bueno, és algo que, bueno, que a tots ens fa créixer.
Quant temps, Boyan, vas estar amb psicoanalista? Des dels 17 fins quan?
Bueno, vaig estar els 4 anys del Barça, després quan vaig marxar del Barça, que vaig anar a Roma, amb la distància ho feia, però no tan seguit.
Psiquiatre has estat, un psiquiatre?
Sí.
També?
També.
Està molt bé, anar al psiquiatre.
No.
Algú t'envia al psiquiatre o és un pas posterior o com funciona?
Sí, és un pas posterior. És un pas posterior... Bueno...
Quina edat tenies, més o menys, quan vas al psiquiatre?
Ara en tinc 32, doncs en tenia 30.
I fa 2 anys?
Sí.
Per què? Perquè teòricament ja anaves de baixada, amb la qual cosa des d'un punt de vista esportiu. Una altra cosa és el teu punt de vista personal, que això és una altra història.
Sí, bueno, va ser l'any de pandèmia, jo el vaig viure a Montreal. Va ser el primer any que jo marxava, jo vaig marxar un 9 de gener i vaig tornar un 26 de novembre. Pràcticament tot l'any, sense veure els meus pares, sense veure els meus amics. Prèviament havia estat per aquí a Europa, no? De tant en tant... No passava un mes que no estava en contacte amb la meva gent. I va ser un any, doncs, lògicament, de pandèmia, no?, el que comentaves, amb tot el que va suposar, i més viure-ho des de la distància, sol. I quan vaig tornar vaig dir, aquí em quedo. I pocs mesos després em va arribar l'oportunitat d'anar-me'n a l'altre punt del món. I llavors vaig dir, bueno, m'atreu molt, personalment, professionalment, però, ostres, em fa respecte. Per respecte. I llavors va ser quan...
I per què un psiquiatre i no tornar a psicòleg, per exemple?
Sí, però bueno, va ser com amb el món del futbol. Recordo que em vaig aixecar un dijous al matí amb la oferta del Vissel Kobe, l'equip japonès. El divendres tenia un Zoom, que jo em vaig connectar, i clar, estem acostumats a fer Zooms amb gent... com nosaltres, no? I clar, jo em vaig connectar i hi havia 4 asiàtics. I vaig dir que això, dic, és un altre món. I el dilluns, al cap de 3 dies, havia de dir si sí o si no. Llavors, clar, són decisions...
Et vas angoixar?
Bueno, normal.
Sí.
Sí.
No, des del punt de vista físic, eh? Et va agafar ansietat. No, si un atac, però...
No, ansietat no, perquè ja estic en una edat molt... que sé gestionar molt bé totes aquestes situacions, però no deixa de ser...
Oi, m'agrada molt aquesta frase, eh? Que sé gestionar, és que és molt important saber gestionar les ansietats i les angoixes.
Sí, sí, sí.
He après. Ja, esclar. Però vas al psiquiatre, decideixes anar al psiquiatre.
No, ara...
Pues... En aquell moment, vas
decidir... Sí, vaig anar al psiquiatre per, bueno, per una mica gestionar com podíem fer que aquell procés tan curt pogués gestionar-lo bé, perquè més enllà d'anar-me'n a l'altra punta del món, quan arribava a Japó havia d'estar 15 dies tancat en una habitació pel tema de la pandèmia, de la quarantena.
Sol.
I, clar... la ment, no?, te visualitza algo que després, quan hi és, no té res a veure amb, lo que, amb el temps que has estat perdent imaginant-te algo que et crea molta por, molta inseguretat, i que després, quan hi ets, hi vas estar encantat de la vida en aquella habitació.
Ara parlem de la part futbolística, eh? Perquè m'agrada molt aquest tema, perquè molt, un futbolista, una persona d'elit, li costa molt expressar. No parlo només de futbol, eh? Parlo de molta gent, diguem-ho de cara al públic, que li costa molt expressar tot això d'anar a un psicòleg, d'anar a un psicoanalista, d'anar a un psiquiatre, perquè això, és a dir, mostres la debilitat, que ara el que es veu també és que mostrant aquesta debilitat, de cara a la gent pot ser una debilitat, però de cara a l'interior és una fortalesa, com comentava el Boyan. I parlarem de la teva part, de la teva part esportiva, però has fet èmfasi en diverses coses. Primera, Linyola, família... fill únic. Clar, tot això que tothom s'enorgulleix de tot plegat, tot això posa-ho a Barcelona, posa-ho a Roma, posa-ho a Montreal, posa-ho a Japó, a Milà, i posa-ho tot això en un seguit. No, és una persona que ets un fill únic que debuta amb el primer equip del Barça amb un vestidor que diríem no era fàcil. Als 16 anys, que te'n vas al cap d'uns anys cap a viure a Europa, després te'n vas a viure a Canadà, després te'n vas a viure al Japó. Tot això no és fàcil. Sent fill únic, i permeta't que dic, que sent d'una localitat on s'ha fet molt èmfasi sempre que ets d'un petit poble. Tot això suposo que no t'ha ajudat, a tot això.
Bueno,
és el que hi ha.
Em va costar molt venir de Linyola a Barcelona. O sigui, l'Alberom... que ahir va presentar l'acte, sí. Diu, clar, diu, és que diu, tu probablement no t'haguessis mogut de Linyola. Probablement, si no hagués sigut pel futbol, hagués estat a Linyola i feliç de la vida. Llavors, han sigut... jo crec que una de les coses més gratificants que sento a dia d'avui al llarg de la meva carrera ha sigut els canvis constants, que els reptes constants que m'he anat trobant, no, al llarg de la meva carrera, de prendre decisions de canviar de clubs, de ciutats, de països, en els que tu ja t'arreles, ni que sigui un any, t'has de desarrelar per tornar-te a arrelar en un altre lloc. No? Llavors, aquests canvis constants, que a mi em suposaven molt d'esforç, però que a la vegada els afrontava i aconseguia trobar-me bé el lloc on anava. Llavors, per mi això ha sigut molt important.
Tu, amb 16 anys, que hauries d'estar encara, diguem-ho, encara ni a la universitat, és a dir, que hauries d'estar estudiant, la teva classe més important, la teva aula més important, estava amb uns, permetem l'expressió, amb uns gamarusos, com són Ronaldinho, Deco, per posar-te alguns noms, Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o, entre d'altres... I, és clar, això, jo no sé si... La paraula és molt bèstia, jo no la vull utilitzar, però, clar, un nen de 16 anys és una joguina per tots els efectes. En algun moment et vas sentir, no sé si la paraula és maltractat, però com el nen del sac de bufetades, amb 16 anys, en aquell vestidor?
Mira, aquell nen tenia tanta il·lusió, tenia tanta ambició, estava anestesiat perquè estava constantment vivint un somni. O sigui... jo el primer dia que entro al vestuari del Barça és com entrar en un conte, no? Mesos abans estava al Camp Nou vibrant com a culer i admirant els meus ídols. I llavors era... O sigui, totes aquelles vivències no em feien realment sentir la realitat de lo que estava visquent.
I què estaves visquent?
És una realitat...
difícil?
Professional, competitiva... a l'altura de lo que és estar en un primer equip del Barça. Al final, no és res...
Has après que allò que vas veure quan tenies 16 anys, no fer-ho
quan algunes de les coses que vas veure allà no fer-ho quan tu en tenies 30 amb un altre vestidor?
Sí, clar, al llarg dels anys sí. Al llarg dels anys sí. Però no li puc exigir en aquell Bojan haver-ho descobert abans, no? Ha sigut, bueno, un procés que jo crec que tots, per molts... Per això no m'agrada donar consells, perquè crec que no són útils. Al final, un no ha de viure, has de veure com reacciona aquella persona. Tothom tenim les nostres sensibilitats. Hi ha gent que reacciona d'una manera i gent que reacciona d'una altra, no? Llavors és aquí on tu realment pots entendre i pots ajudar aquella persona. Jo vaig tenir amb 17 anys unes vivències que en aquell moment les vaig haver de gestionar i bueno, vaig tardar el que vaig tardar, però ho vaig fer.
A qui li expressaves? Quan sorties allà dins, expressaves a algú? Tenies alguna persona d'extrema confiança en qui explicar-li aquelles coses?
És difícil, no? Ser fill únic. El que intentava no era explicar-ho molt als pares, perquè si ja de per si pateixen...
Encara fotríem més.
Els meus pares...
Tenies algun amic a qui li explicaves tot?
Era difícil, també. Era difícil perquè, per molt que jo ho expliqués, a dia d'avui jo explico certes... Intento no explicar-ho, no? Perquè els ídols és millor no descobrir-los. Bueno, no els ídols, sinó les persones és millor... Si tu tens idolatrat amb algú, és millor quedar-te... No, amb aquesta imatge no conèixer la persona moltes vegades, si no després ens emportem una desil·lusió que és millor evitar-ho. Però tot i així, per molt que jo expliqués, era difícil que la gent me pogués entendre, i més parlant del Barça. Els meus amics són molt del Barça.
O sigui, que ho vas haver de viure sol?
Bueno, no sol, perquè... Tenia gent, però no... En aquell moment tenia una parella, que pobra es va menjar bastants marrons. Tot i que jo la vaig intentar protegir al màxim, però bueno, sí que podíem dir que igual era la persona en la que jo m'obria més.
Ho vas passar molt malament?
Jo diria que la part que jo vaig disfrutar va pesar més que la part que ho vaig passar malament.
Si arribes a marcar aquell famós gol que et van anul·lar injustament en aquell partit contra l'Inter de Milà, encara el recordo, estàvem en Jordi Bosch, al Camp Nou, que tots vam veure que era gol i que el van anul·lar. Jo sé que si la meva àvia hagués tingut rodes ja seria una bicicleta, però tens la sensació de que hauria canviat alguna cosa a la teva vida professional o no?
Ah, hagués canviat segur. El que passa és que ara mateix no canviaria. Aquell gol hagués sigut vàlid per tot el que he viscut. Jo des del moment que arribo a casa, en cap moment perdo el temps amb lamentar el per què no havia sigut gol o per què l'àrbit l'havia anul·lat. Al final, sí, si m'hagués pogut parar a pensar de que aquell gol ens portava a la final de Bernabéu, amb lo que, més enllà de lo que per mi hagués significat, lo que hagués significat pel club, per l'equip, per l'afició, bueno, era algo que... No? És com quan te lesiones de dius, ostres, per què m'he lesionat? No, t'has lesionat, què hem de fer? Buscar el doctor per operar i després buscar les persones per recuperar, per tornar. Una manera d'afrontar que és la que ha de ser.
Sobre aquest tema, obrim ja el debat, les preguntes que vulgui preguntar a la Cris, l'Ernest, el Jordi. Cris.
Jo vull felicitar el Bojan. Hola, Bojan.
Gràcies.
Penso que el que ha fet avui, a banda de que és molt valent, és una lliçó. Perquè no estem acostumats, al món del futbolista té una àurea, no?, de màgia. Són persones d'èxit, guapos, se'ls demana tot això, guapos, d'èxit, que marquin gols, que tinguin una bona actitud física, que no parlin gaire per evitar, no?, a més, molts cops se'ls controla el discurs, no?, segons que no ho expliquis, no et fotis en merders... Per tant, et vull felicitar pel que has fet. Crec que és molt important que els ídols, a vegades en aquestes qüestions també se'ls descobreixi, perquè són persones, i això ajuda molta gent que us segueix a entendre que anar al psicòleg i anar al psiquiatre és molt necessari moltes vegades per ajudar la gent. I em quedo amb una paraula que has dit, que és enveja. Vaig descobrir que era l'enveja, segurament, entrar en un equip de futbol, en un equip qualsevol, però en un equip com el primer equip del Barça, amb la d'egos que hi deu haver allà dins. Tu t'has definit com... Jo era un nen ambiciós, no? I Com gestiones tot allò? Per tant, jo, més que una pregunta, felicitar-te pel que has fet, crec que és molt important obrir-te d'aquesta manera, que no estem acostumats a que els futbolistes ho facin, i animar-te que ho segueixis fent, Bojan, perquè la teva carrera com a futbolista potser hauria estat diferent, jo no ho sé, perquè el món del futbol realment no el controlo gens, però crec que la feina que pots fer amb aquesta vessant, pel que signifiquen els futbolistes pels joves avui dia, tant nois com noies, és importantíssim gestionar les emocions. Els futbolistes també en tenen. Hi ha atacs d'ansietat també. I s'ha de poder dir, obertament, que això passa. Per tant, enhorabona. I, escolta'm, seguir-ho explicant.
Moltes gràcies.
Ernest. Jo tinc l'honor d'haver pogut fitxar el Bojan com a col·laborador quan era director de l'esport. I el Bojan es va incorporar com a col·laborador i, a més, per cert, fent col·laboracions molt interessants. O sigui que ara, Bojan, et faré una mica entrar en aquest món periodístic i et faré una pregunta una mica més periodística, perquè tu has estat molt elegant ara, parlant dels teus companys i de l'època del Barça, però et faré una pregunta sobre aquest tema molt directa. Et vas sentir víctima d'un mobbing en algun moment, allà dins?
No. O sigui, al final jo entenia perfectament la situació que vivíem, no?, aquell any al Barça. El Barça vivia d'uns anys d'èxit i venia, no?, una mica perdent aquella part d'èxit col·lectiu, no?, on molts jugadors estaven sent criticats, no? I el que va passar és que un nen innocent, amb molta il·lusió, que despertava molt carinyo de la gent, va entrar al món professional, va entrar en aquell vestuari on, no, on el que aportava era el que no hi havia. I llavors, clar, en aquell moment ja ho entenia una mica, ara ho entenc molt més, no? O sigui, que no és res que jo puc recriminar ni que he recriminat mai, no? Al contrari, ha sigut, bueno, algo al final que forma part de la competitivitat, que forma part de la societat en la que vivim, i que això no és algo que puguem canviar, sinó el que sí que podem controlar i gestionar és com nosaltres no, ens enfortim i encarem, no, aquestes situacions, sobretot per a que no ens paralitzin, no? Que al final el més important és avançar, és creure en el que podem fer i construir un camí que nosaltres volem.
Jordi, Bosch. Home, jo he quedat molt impressionat també pel que has dit i jo fa anys vaig tenir ocasió de tenir una conversa amb tu al Simpson de Llafranc.
Home, clàssic.
Que, a més, entre uns amics d'Olot...
Sí. S'han d'anar records per tu, ahir.
Ja et dic una cosa. Totes les generacions de Catalunya, moltes generacions de Catalunya, no totes, tenen els d'Olot. O sigui, això d'Olot s'hauria d'estudiar un dia perquè aporten molts amics a tot arreu i van amb un grup. I recordo que un dia que estaves amb ells i que ells se'n van anar de cuerga i tu estaves molt tranquil en una taula i vam estar xerrant un rato. I em vas transmetre aquell dia, m'has transmès tota la teva vida, una tranquil·litat i una serenitat. És a dir, hi ha gent que pot pensar, tu, que esclar, no et coneixen, no han parlat amb tu, t'han vist l'imatge, les teves declaracions, la manera de comportar-te, etc. Escolten tot això quan tu moltes vegades has aportat, no dic ara que vens del joc a una imatge fent, no? Però tu has aportat una imatge molt tranquil·la i molt serena, no? La qual vol dir que a vegades, diríem, tot va per dins. I que em sembla el més... O gent que és molt alegre a vegades, no? Hi ha gent que és d'una alegria extrema, però quan arriba a casa se li enfonsa el món, no? I el que et volia preguntar, Bojan, és clar... És molt interessant això que ara sortia de tot el tema dels vestidors, no? Perquè una vegada un jugador professional, un jugador bo, em va dir que una de les coses que més li havia sobtat, per ser el món del futbol, és que quan un jugador està lesionat, els altres sembla com que desapareixi del vestidor, no? O sigui, el vestidor és molt competitiu i és cruel. Jo suposo que quan vas entrar allà amb 16 anys i a sobre... amb el teu aspecte juvenívol, clar, sembla que t'hagin de venen els elefants i la manada t'atropella, no? Tu dius que des de jove, en un moment donat, en el futbol base, pues vas tenir la possibilitat d'un cert suport, etc. Tu creus que això està resolt? És a dir, pot ser... acusat de debilitat, pot ser acusat de boig, pot ser una persona que en un moment donat admeti que pot tenir aquest suport. És a dir, com es pot fer per trencar tot això? Perquè em sembla que els vestidors de futbol, que són tancats, lògicament, que han de ser, diríem, han de tenir un sentit de pertanyença a un grup, doncs em dóna la impressió que es mouen amb una crueltat important a vegades.
Sí, jo crec que aquí hi han dos factors que jo considero importants, que un és lo immediat, no? Com a societat, ho volem tot ja, ho volem tot ara o ahir. I als jugadors els hi demanem que cada dia, els jugadors, els esportistes, no? que cada dia, tinguin l'edat que tinguin, ens donguin resultat, facin gols, facin assistències, els defenses que no ens facin gols. I això jo crec que és una reflexió, no? Que hauríem de fer els responsables, que ara mateix jo m'incloc, no? Que estem a fora, no? De la importància del procés, no? De la importància del procés i la importància que té la part humana per a que realment obtinguem l'èxit. Els aficionats el que volen, quan van al camp, ho veuen des de casa, ells no saben si aquella persona té mal de cap, si la nit abans ha tingut no dormit, o si està passant un procés d'ansietat. Ells el que volen és veure que aquell jugador està rendint. Per tant, la gent que som responsables d'aquesta gent, el que hem d'intentar una mica és que el procés que sigui més progressiu, que es compleixin les etapes i que a la vegada, quan sigui el moment, no, que aquella persona estigui realment preparada per treure el màxim rendiment possible.
És que la crisi i la res volen dir alguna cosa. Vàries coses que he de dir jo. La primera. Tens xarxes socials?
Sí.
Quines? Totes.
Totes.
I tens Instagram?
No, TikTok no.
TikTok no?
Tinc Instagram, Twitter, Facebook.
I quina és la que més utilitzes?
Instagram.
Mires molt el Twitter?
No.
Cada vegada menys?
A veure, és que les redes socials, sort, que quan vaig començar no n'hi havia.
Ai, tant.
Sort. Sort.
Perquè hagués estat molt pitjor, esclar. Bueno, és coneixent-te?
Jo crec que les redes socials són molt... poden ser molt productives, però l'ús que fem no ho és.
Ja. Per cert, que hi ha un... crec que s'està preparant un documental que es diu Boyan, més enllà del somriure, que dirigeix l'Oriol Bosch i que produeix el Raül Llimós, que surt molta gent, i molta gent que em consta que t'estima i que t'ajuda, perquè de la mateixa manera que, sense donar noms, evidentment pateixes amb 16 anys l'arribada amb un vestidor amb ídols que després moltes vegades acaben sent de fang i que no en diràs els noms, perquè tampoc, bueno, si vols dir-ho, però sobretot, ja va dir que no, però sobretot hi ha gent que et va ajudar i que aquesta gent s'ha de posar molt en valor. Per exemple, Titi Henry. És veritat?
Molt, sí. Jo crec que ell es va veure... ell va començar també molt jove i ell devia veure que aquell nen necessitava una protecció, no? Un germà dintre el vestuari.
I va ser dels que més et van ajudar?
Bueno, ara no m'agradaria dir dels que més, perquè sí que és veritat que va haver molts companys d'equip que vaig tenir baixant el seu carinyo, però sí que el Titi... Bueno, he viscut amb ell dues etapes, la de company de vestuari i la d'entrenador. Ell va ser el meu entrenador a Montreal i bueno, ha sigut una relació que des del primer dia a l'últim ens ha unit una química molt especial.
Ibrahimovic?
Lo mateix.
Ibrahimovic
va arribar a la pretemporada i després de fer la gira un dia al vestuari de la Ciutat Esportiva es va sentar, no? Em va cridar, diu vine, i jo vaig anar allí molt cohibit, el llibre Impacte, I em va fer sentar al seu costat i em va dir, mientras yo esté aquí, puedes estar tranquilo. No? I allò va ser com un Hòstia, detall...
Guardaespatlles al vestidor del Barça,
100%. Que al final, a veure, que no es tractava de tenir guardaespatlles,
ja,
no?
Ja.
Però
escolta...
Però sí, home, sí.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Aquest, se sap quan es veurà aquest documental? Ja tinc ganes.
Queda molt poc, queda molt poc.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
I saps on, a quina plataforma, o si algú m'ho dirà, si no?
Bueno, desconeixo la plataforma, però...
Com on vi, si algú sap, com on vi. Escolta una cosa, surt algun dels teus... Bueno, no, surten, no, ara, és que m'ho han dit abans, que surt el teu psicoanalista als dels 17 anys. O sigui, el veurem la cara de la persona que et va ajudar.
Sí, 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 de fet, hi ha una xerrada amb ell.
Ah, sí?
Sí, sí.
Oh, que interessant. Sí. Ja m'hi poso. Estiu, perdó, torno a repetir, vull anar més enllà del somriure.
Exacte.
I espero veure'l molt, molt aviat. Aviam, Cris, què vols dir?
Sí, anava una mica amb la línia d'això que li has demanat ara al final. Li volia demanar al Goyen, ja és complicat, perquè tu dius, és que a vegades explicar o dir públicament que tens ansietat, que vas al psicòleg, que vas al psiquiatre, denota com una mena de feblesa. Allà dins, en aquell vestidor, amb aquells egos, amb aquella competitivitat que explicava el Jordi Bosch, tu vas poder sentir-te amb la tranquil·litat i la comoditat de dir, nois, jo estic passant per un procés ara d'angoixa i de molt neguit i de molt estrès, o no es podia explicar això allà dins? No tenies la sensació que explicar això s'entendria?
No, ho sabia ningú. No ho sabia ningú.
Perquè creies que no ho entendrien? Perquè no, ningú es va oferir a dir, hòstia, en Boyan està fotut, anem a parlar amb ell?
Bueno, en aquell moment ja tenia prou feines de controlar, no?, de tota la situació. I no tenia la suficient veu ni experiència per com poder exterioritzar-ho. De fet, aquell any vaig a la selecció espanyola, que és quan renuncio a l'Eurocopa, i el motiu que dono per no anar a l'Eurocopa és perquè necessito vacances.
Yeah.
I llavors, per això... Una mica a dia d'avui, no? Passat el temps és quan jo me sento...
Fort.
Diria valent, però tampoc és valentia. Me sento segur de poder dir que... De poder exterioritzar pues, una vivència des d'un punt de vista productiu. O sigui, en cap moment des de ni la pena ni molt menys, perquè no considero en cap moment que...
Però ara, vist amb la distància, Boyan, qualsevol persona, en aquests cas posem-nos en el lloc d'un futbolista que estigui passant per aquesta situació jove, com et va passant a tu, vist tant amb la distància, diries que és important que els seus companys dins del vestidor ho sàpiguen?
Bueno, sí, sabria que això és un tema... Al final estem parlant d'un món molt competitiu i qualsevol debilitat, no? Per desgràcia, no és ben aprofitada, no?
Yeah. Bueno, escolta'm, jo aniré acabant, sé que l'Ernest vol fer-te una pregunta per acabar, perquè ja m'ho temia que aniria per aquí, però... què faràs ara? Bueno, has dit que et vols retirar jugant amb la selecció de Catalunya. Està bé. Obro un petit parèntesi. Quina època aquella meravellosa que els partits de la selecció catalana eren contra el Brasil i l'Argentina i omplien el Camp Nou? Segurament perquè hi havia un país que empentava i una federació que s'ho creia. Ara tenim un país que empenta poc i una federació que no s'ho creu. Llavors juguem contra seleccions de costellada, que podríem posar, per exemple, allà unes brases i anar fent, i que podrien jugar al Camp de la Bota. Val? Ho dic perquè el pròxim partit potser que hi busquem una selecció potent i que ens hi sentim còmplices com quan hi sentíem fa Nilo Tempore, quan la selecció catalana era un equip de futbol no només potent, sinó una federació que era molt potent i no aquesta federació catalana que sembla en palmeros de l'Espanyola. Perdona, tanco parèntesi. Que bé jugar l'últim partit amb la selecció catalana, no?
Sí, bueno, aprofitant una mica el que dius, jo porto dies dient de que un partit molt especial, ja no et dic que sigui aquest meu, que vull que sigui l'últim partit meu com a professional, seria amb la selecció d'Holanda, no? Una mica per el que significa bueno, el que ha significat la figura de Johan Cruyff, el que ha significat, jo crec que Holanda amb Barça, estil de futbol, no? Jo li trobo una simbologia que podria ser un dia molt especial, però sé que és molt difícil. I responent a la teva pregunta, si vaig, bueno, la Federació Catalana es va ficar en contacte amb mi, i lògicament a mi he estat 12 anys jugant a fora, diria el 90% de partits que he jugat com a professional han sigut sol, davant de moltíssima gent, però sense els meus, perquè he jugat la majoria de la meva carrera a l'estranger. Llavors és una forma, no?, de poder jugar l'últim partit a casa, amb la meva gent, amb la selecció catalana, que per mi té molt de valor, i ja estem, estan buscant equip.
I què faràs? I ara, a partir d'ara, al marge del partit de la selecció, què faràs o què vols fer?
Bueno, primer de tot el que volia fer era tancar l'etapa com a jugador de futbol, que ho vaig fer ahir, i ara una vegada ja estic posicionat i ja començo, no?, a aquesta nova etapa. El que sí que tinc clar és la il·lusió que tinc, l'ambició que tinc de poder transmetre tot el que jo he viscut com a professional i a nivell d'experiències personals a les noves generacions.
I com ho farem, això?
Pues bueno, això ho farem buscant aquell lloc en el que, bueno, per exemple, pues, jo sóc molt del Barça.
A l'escola del Barça, per exemple, estaria bé, t'agradaria?
Bueno, a veure, més que l'escola del Barça, sí que és veritat que jo porto molts anys a nivell d'èlit, no? I em sento capacitat, inclús també per la formació, no?
Entrenar?
Que m'he format. No tant entrenar, però sí que la part més de gestió esportiva, però més de cara, diria, més professional, no? De cara ja a un nivell alt en el que, sobretot, aquesta persona comença a tenir, pues, bueno, descobrir un nou món en el que jo considero que puc aportar molt.
Has parlat amb el president?
Sí.
I?
Tenim molt bona química. Ell sap que, bueno, lògicament ell va ser el president quan jo vaig començar amb el primer equip del Barça. Ens estimem molt i bueno, estem parlant. Mm-hmm.
Digues, Ernest.
No, és que el Bojan se'ns en va de...
Ja ho sé,
se'ns en va d'aquí sense parlar d'un tema que...
Ara que li preguntarà si va veure si algú va pagar l'àrbitre.
Tu saps perfectament que el Barça està enmig d'un huracà brutal, en el cas Negreira, i cada dia surten informacions de tota mena, com saps, i en fi, portem molts dies així. Jo és una pregunta i mitja, diguem. Deixa'm ja començar dient-te, creus que hi ha una campanya contra el Barça?
Probablement. És un tema que realment és una opinió molt personal, sense tenir cap tipus d'informació. Al final, a mi em sap greu sempre que el Barça està en dificultats, sempre que el club està en dificultats, i ara mateix està en un moment delicat en el qual jo veure el president com està sofrint, el propi Xavi com a entrenador, el club, l'aficionat. Som pocs, i els pocs que som, m'agrada que se'ns respecti.
I creus que el Barça es va equivocar en alguna cosa fent aquests pagaments que estan certificats durant gairebé 20 anys, 4 presidents diferents? És a dir, creus que el Barça també ha fet alguna cosa malament amb tot això?
Jo... o sigui, des de la ignorància, perquè realment és un tema que no palpo ni he palpat, però sí que quan vaig estar aquí com a jugador no vaig en cap moment tenir cap tipus de sensació que pogués afirmar, no?, aquesta situació, tot el contrari, i la confiança està, fins que no es digui el contrari, plenament amb el club i amb les persones responsables d'aquell moment i les actuals.
Escolta, quan veu... Sí que acabo, perquè molta gent m'ho diu que t'ho pregunti. Quan veus en Sufati, tens la sensació que està patint... No estic parlant del guió, sinó mentalment que està patint el que tu vas patint al seu dia?
Bueno... Sempre se'm pregunten una mica per Ansu, però al final no és tan Ansu, sinó jo crec que és una mica el que comentàvem abans del que és la reflexió que hem de fer tots, no? En els jugadors jovens, no? En el procés. L'Ansu, parlant de l'Ansu, o sigui, no pot ser que un jugador juvenil salti al primer equip sense passar pel filial. Perquè un jugador s'ha de formar, ha d'experimentar, ha de créixer, per molt bo que sigui. I després, que després hi ha una part que són les lesions. L'Ansu ha patit una lesió molt greu, molt greu. I això forma part del futbol, no? I llavors jo crec que és algo que hem de ser tots conscients, que més enllà de la capacitat que tenen els jugadors de rendir, hi ha una part de formació, una part de creixement i una part de riscos que s'han de minimitzar i s'han de cuidar.
Hi ha gent que val molt la pena escoltar, I això no va perquè sigui un futbolista, perquè moltes vegades ara tenen de tòpics els futbolistes, que els futbolistes, cada vegada els futbolistes parlen millor, fins i tot millor que molts periodistes, i presentar i seure una persona aquí que parla amb tanta tranquil·litat de tot el que ha hagut de gaudir, no? Amb molta, com diu ell, el que és gaudir, al final l'he posat en una balança i pesa més que no el que ha patit, però ho ha hagut de patir. I amb 16 anys, patir és un verb que ara hi va amb molta adolescència. I que ho hagis volgut explicar aquí, espero que només que hagi servit per a algun nano o alguna nena que ens estigui escoltant, ja ens haurà servit. Gràcies, Boyan, per ser avui aquí a Granollers. Per cert, el lloc és preciós, no, no hi he estat mai aquí. El lloc és una meravella. Estàs d'acord o no?
Sí, 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 sí. No, no, estic, la veritat, que molt a gust aquí. I molt agraït d'estar aquí, sí, sí.
Bueno, es podem quedar a dinar perquè...
Què vols que digui?
Es podem quedar a dinar? No, perdona, Jordi, perquè, esclar, escolta'm, aquí hi ha grans llocs, aquí. Aquí a prop hi ha la Font d'Europa.
Bé, jo sé que hi ha gent de l'equip que ja hi ha, i fins i tot d'aquesta taula, que nit hi va sopar.
I no sóc jo.
Font d'Europa, sí. Grandíssim lloc.
Lladre, t'ha costat, eh? Gràcies, Boyan, un plaer.
Un plaer, molt agraït.
Gràcies.